Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Hem tingut ple de l'estat del municipi, el darrer ple amb l'assumpte del Club de Mar sortit del forn. Ara, aquesta setmana una miqueta més calmada, però òbviament amb diferents fronts oberts a l'horitzó. José Antonio Gelabert, bon dia i bona hora.
Bon dia, senyor Bonando.
Si heu de posar nota a aquesta meitat de legislatura que portem...
Quina nota posaria? Va, un 1. Un 1.
Que ara només falta que em digueu... Que,
I sereu.
És el que anava a dir, em veia venir. Diu, i sóc condescendent, esteu a punt de dir.
Sóc condescendent, exacte.
Sou condescendent, a un 1. Per què?
Per una raó molt senzilla. Si es fixa durant aquests dos anys... Quines solucions s'ha donat a Sitges? De totes les problemàtiques que hi havia, quines solucions s'han donat? Cap. Començaré. Tema platges. Tema platges, tots els partits, tots, del govern i de l'oposició. Però ara tenim de rendir els comptes al govern municipal. Parlaven dels espigons submergits, o espigons no submergits, o espigons en forma de T... S'ha fet algun projecte i han enviat a la demarcació de costa algun projecte d'aquest tipus? No. No. No n'hi ha cap projecte. Tema de seguretat. El tema de seguretat, continuem igual. La taula pot fluctuar. Estem en un nivell alt i pot fluctuar una mica més, una mica menys.
La taula us referiu a les xifres del Ministeri?
A les xifres del Ministeri de l'índex de criminalitat. Però Sitges està... en uns nivells molt alts. Aquesta és la realitat. N'hi ha furts en cotxes. N'hi ha molts robatoris a cases. I això no es pot ocultar. N'hi ha molts robatoris a cases. I això amoïna a la població. N'hi ha robatoris en botigues. Obertes i tancades. Amb el tema de la neteja. El tema de la neteja... Vostè t'ha vist la nova licitació? No. Fa gairebé un any ens vam fer una reunió per donar-vos una explicació de com seria el projecte. Ha passat un any, portem dos anys, hi ha alguna notícia? No, no tenim cap notícia. Del tema de l'habitatge, en l'últim plenari sí que és veritat que se va aprovar la construcció d'aquests 400, si no recordo malament, 68, no? Mm.
400, torneu-hi.
466, era.
Torneu-hi.
No, no recordo la...
482.
482. 482 habitatges. I que a sobre nosaltres també estem d'acord que els baixos siguin locals comercials.
Perquè nosaltres que va ser un dels temes de debat. En
exacte,
punt, eh?
Perquè nosaltres el que no volem és que ens construeixi habitatge pública... al final es converteixi en un gueto. Allí tenen d'haver serveis, tenen d'haver botigues, té d'haver una fleca, té d'haver un bar, té d'haver una merceria, té d'haver vida. Però si fem el resum en total d'aquests dos anys de govern, no s'ha avançat en res.
O sigui que aquest 1 gairebé ve pels 482 habitatges.
Seria pels 482 habitatges... i perquè, bueno, posar un 0 tampoc
és de rebut. Anem per alguns dels temes darrers, òbviament. Amb la mà al cor, el Club de Mar té salvació?
Jo crec que sí, amb la mà al cor i amb la mà amb el cervell. Jo crec que sí.
Com i de quina manera? I us ho pregunto ara des del punt de vista més pragmàtic, eh? Se suposa que hi ha aquests 3 mesos de marge, ara... per poder trobar una solució més enllà de tots els procediments oberts que en algun moment o altre s'han de resoldre. Però ja que estàvem amb que hi ha una moratòria de 3 mesos i s'ha de fer alguna cosa per intentar, no sé si dir, forçar la màquina o intentar capgirar aquesta execució d'enderroc, això com es pot fer?
Per què diu que n'hi ha una moratòria de 3 mesos?
Perquè suposadament la ministra va dir que salvaríamos el verano.
Exacte, això és una pregunta retòrica.
No, ja m'ho suposo. També tinc la resposta retòrica que vostè ja sabia.
Exacte. Llavors aquí, què estem? En un tema administratiu o en un tema polític? Perquè si estem en un tema administratiu, la ministra no podria dir res. Estem en un tema polític. I el tema, i els temes polítics es tracten amb voluntat. Aquí és molt clar, tant els recursos que han fet els advocats del Club de Mar, i fins i tot el que va dir l'alcaldessa que havien fet els advocats del municipi, que ha hagut una desviació processal,
sí,
que ha hagut un...
Com una... diuen d'això, una desviació de poder...
De desviació de poder, no, desviació processal, perquè es demanava una altra cosa i va anar una via d'hecho.
Entesos.
I una via d'hecho que és...
Sense contemplar
sense
ningú.
Sense contemplar a
ningú. Jo i et tiro això.
Jo, i sense que n'hi hagi cap resolució judicial,
sí, sí, sí,
respecte a l'execució de cap endorrocament.
D'acord, queda clar.
Perquè els procediments judicials que n'havia era el de la sanció, la recuperació possessòria, no havia res d'això. Llavors aquí ha hagut mala fe per part de la demarcació de costes. Si després la ministra diu això, llavors ja no és mala fe o que s'han equivocat els funcionaris de la demarcació de costes, és que ha hagut mala fe política. Però no, perquè si diu la ministra que això fins que passi a l'estiu no es farà res, llavors ja no és una qüestió netament administrativa. Jo crec que sí, per diverses qüestions. Primer, perquè és un edifici catalogat. És un edifici que és bé d'interès cultural.
Disculpeu, la ministra ho diu perquè sap obertament que això acabarà enderrocat, però que el que es va demanar, que és una moratòria com a mínim, perquè la temporada d'estiu no es veiés distorsionada, no es veiés damnificada per això?
A l'autor no parla, i els recursos no parlaven de moratòria perquè
la
temporada d'estiu.
Voleu dir, a nosaltres ens pot semblar això una qüestió molt òbvia, però si la data d'execució diu això, no em vinguis amb que és estiu i que és hivern.
Exacte.
D'acord.
I el TSJ no dona la mesura cautelaríssima perquè estiguem a l'estiu.
D'acord, queda clar.
M'explico, no?
Sí, 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 sí.
Clar, aquí està clar la voluntat. També es té de dir el despreci al que ha actuat la demarcació de costes i el govern del Partit Socialista respecte a Sitges. Perquè quan els va demanar, bueno, i què fareu aquí, vostè creu que és normal que un govern, que això no són dos estudiants de l'ESO, que diu com sortim d'aquí, canvien dues fotografies per intel·ligència artificial que fins i tot no reconeixes ni Sitges. Això jo ho entenc com un despreci cap a la població i cap a l'alcaldessa i cap a totes les institucions de Sitges. Això és un despreci monumental. Per què? Perquè no n'hi ha cap pla. Llavors, jo entenc que clar que es pot salvar el Club de Mar. Pot ser tot.
Ara que parlàveu del bé patrimonial i ens venia al cap quan comentàvem la llei del patrimoni de la Generalitat, que diu qualsevol bé catalogat com a bé cultural d'interès nacional i qualsevol bé catalogat no es pot enderrocar. Davant de la intenció de l'Estat o de Costes, aquesta llei té un pes?
I això és el que diran els tribunals?
Però és
que pensi una cosa, pensi que aquí hi ha una confusió. Quan es presenta una sol·licitud de mesures cautelaríssimes,
sí,
és perquè també hi ha un procediment principal. O sigui, que es té de presentar o després o coetàniament. Tu no pots presentar solament mesures cautelaríssimes i ja està. És perquè hi ha altres procediments.
Que estan oberts.
Que estan oberts o que fins i tot pots obrir. Llavors,
però el que està clar és que si no hi hagués hagut aquestes mesures cautelaríssimes perquè no s'haguessin demanat,
clar,
això hagués anat a terra.
Això que ja veuríem si hagués anat a terra, perquè clar, diuen que...
Enteneu-me, eh?
Sí, és a dir,
hi havia una ordre d'execució d'enderroc.
Havia una resolució administrativa feta amb molt mala fe, per una raó molt senzilla, perquè fins i tot... no et deixava fins i tot ni defensar-te amb aquesta resolució, perquè deia que solament era títol informatiu.
Però ho dic, que si no hagués passat res, aquesta resolució administrativa hagués tirat endavant, perquè estava tot previst, perquè el 2 de juny això hagués anat a terra.
Sí, a sobre, amb jo entenc...
La llum, el gas, tothom aquí...
Jo entenc amb molt mala fe, oficiar el gas, les companyies de subministres...
Us ho pregunto perquè el Club de Mar va elevar aquesta petició de cautelaríssima, li van acceptar i ara estem aquí. Si no resolen tots els assumptes que hi ha pendents, aquesta execució d'enderroc pot continuar tirant endavant o tothom s'haurà d'esperar que resolguin
Tothom tindrà d'esperar a que resolguin les resolucions judicials
també s'havien d'esperar i no es van esperar?
No, no se'n van esperar, no.
Aleshores,
no, llavors,
qui ens garanteix que s'esperaran en el futur?
No, perquè, perquè ara n'hi ha una mesura, perquè si no ja seria una desobediència a una resolució judicial.
D'acord.
Clar, fins ara no. És, com...
és a dir, des del moment en què hi ha una cautelaríssima, això posa en guàrdia tothom en el sentit que no s'aixecarà aquesta cautelaríssima fins que no estiguin resolts...
Fins que el tribunal consideri o que s'han resolt els procediments principals,
sí,
o que ja no n'hi ha cap motiu. Ara estic parlant no estrictament del Club de Mar,
parlant està clar, del bloc general, en general, sí.
En general, que ja no n'hi ha cap motiu per mantindre aquesta cautelaríssima. Que això és difícil que passi.
D'acord.
Això és difícil.
És a dir, és difícil revertir una cautelaríssima.
Revertir una cautelaríssima fins que no acabi...
Fins que no acabi tot allò que tingui relació...
Amb... relació o el procediment sí, castellà sí, en el TSJ. Sí.
Per tant, la ministra pot haver dit això i potser anem bastant més enllà de l'estiu i bastant més enllà de la tardor abans que no resolguin tots aquests procediments oberts.
Pot ser.
Pot ser, perquè és clar, l'estiu... poca activitat també hi ha en aquest sentit. Per...
I un municipi com a Sitges, a l'estiu fer qualsevol mena de moviment d'aquest tipus demostraria encara més despreci per al municipi, per part del govern.
Sí, sí. Aleshores, ens deia, amb els peus a terra això no s'enderrocarà. Fèieu referència a la llei de patrimoni.
La llei de patrimoni, aquesta que està dictaminat, està catalogat com bé d'interès cultural local, i també amb una situació que viu el Club de Mar, que s'ha parlat moltes vegades, que fins i tot l'alcaldessa, i jo crec que va sortir això en el
debat de l'altre dia.
El debat de l'altre dia del grup d'estudis sitxetans, no? Que el dels 300 metres.
Sí.
El dels 300 metres són per les escoles de vela. I jo crec que fins i tot...
els equipaments de només de 300 metres quadrats.
300 metres, que són 300 més 300.
Més 300.
Més 300 per l'escola, on estigui la pròpia escola nàutica. I després els altres 300 serien...
d'equipament.
Sí, d'equipament. I jo crec que es podrà salvar amb aquestes situacions, adaptant-lo a aquesta situació.
És clar. Aleshores, jo no sé si dir... hi haurà temps de resoldre tot això?
No ho sé, bueno, miri, quan a mi em parlen de temps, sempre faig una pregunta. Què és massa temps i què és poc temps? Perquè, de fet...
bé, està clar que després de 35 anys...
de 35 anys, a què referim de temps? De fet, la resolució del TSJ també diu això, diu...
home, sí, sí, li diu a Costes quina urgència veniu.
Però quina urgència n'hi ha i com pot fer, actuar vostè així després del temps que portem?
Dues qüestions que afegim aquí. També, sobretot perquè els oients ho tinguin clar, ara més que amb el regidor portaveu de Vox parlem amb un advocat. Prescriu una sentència de l'any 2003, sí o no?
De l'any 2003, insisteixo.
Sí.
Insisteixo. De l'any 2003, totes les sentències estan subjectes a caducitat si no s'executen.
I ningú va sol·licitar l'execució d'aquella sentència de l'any 2003.
Exacte.
Per tant, aquella sentència ha caducat.
D'enderrocament, jo entenc que ha caducat.
D'acord.
És susceptible de caducitat, perquè tant la caducitat com la prescripció es tenen delegar en qualsevol moment del procediment.
Entenc, però...
Que això si es fixa en tots els articles que han fet prestigiosos advocats, com som l'Olga Tobau, el Josep Maria Fuster Fabra, el mestre Quintero, i ja parlem això de la caducitat.
Ho pregunto perquè vull creure que no hi ha una posició unànime en això, o sí? O hi ha interpretacions també des d'aquest punt de vista?
Com és del 2000... Ara seria molt clar. Anem a veure. És veritat que aquí és tributari tributari em refereixo de que com a codi processal d'uns procediments administratius, perquè la llei de procediment administratiu comú no diu res respecte a aquesta qüestió. És la llei d'enjuiciament civil. Què passa aquí? Que aquí tens d'anar a la llei d'enjuiciament civil. És veritat que es pot entendre que no seria aplicable aquests 5 anys de caducitat que és ara,
sí,
però llavors és igual, aniríem als 15. aniríem als 15. Des del 2003 fins al 2018 ja ha passat.
D'acord. Per tant, diguem-ne, entendríeu des del vostre posicionament, que és també compartit per altres juristes, per altres persones, per altres advocats, gent experta en dret, que hauria caducat la sentència de l'any 2003.
Sí, però quan es diu caducat, clar, les sentències i tots els procediments judicials no són com un iogurt.
D'acord, però perquè tothom ens entengui, diríem que dir en veu alta que la sentència ha prescrit o que no hi ha aquesta amenaça per una sentència d'enderroc, es pot dir.
Es pot dir.
Es pot dir. Aleshores, l'alcaldessa va comentar en aquesta xerrada del grup d'estudis que un mes abans que es complissin els 15 anys d'aquesta sentència de l'any 2003, es va obrir un altre procediment, que era el de la recuperació possessòria.
Això no interrompeix cap... Mira, per començar, aquí n'hi ha dues qüestions.
Vinga.
Que seria, primer tema, la prescripció,
sí,
o la caducitat. La caducitat mai té interrupció. Però és igual, anem a la prescripció.
Sí.
La prescripció solament interrompeix si és per alguna qüestió que tingui de veure amb la finalitat de l'execució d'aquella sentència.
D'acord.
Llavors, no interrompeix, perquè aquí el que estem parlant és de l'execució de la sentència. De l'execució de la sentència. Perquè ja n'hi ha una sentència,
sí, sí,
ferma.
Sí.
Tu quan tens una sentència ferma...
Per tant, no tenia res a veure que obrissin aquest procediment.
No té res a veure.
No té res a veure.
Per què? Perquè tu el que tens de fer,
sí, sí,
és per l'execució d'aquella sentència.
Una execució que mai no ha estat sol·licitada.
Exacte.
I per això enteneu que, exacte, la sentència...
Una altra qüestió és que n'hi hagi, no sé, un requeriment, el comprovant,
sí.
Perquè... Escolti, vostè té de fer l'endorgament per vostè mateix. Per vostè
sí,
mateix,
sí, sí.
Però no n'hi ha cap qüestió d'això.
Per tant, perquè tothom ens entengui també, entendríem que no hi ha ara res que pugui fonamentar un enderroc, però sí que hi ha quelcom que pugui fonamentar una recuperació possessòria?
Jurídicament és més factible una recuperació possessòria
que un enderroc. Saben tots vostès que la recuperació possessòria indica que l'Estat aleshores... que ja és propietari, per dir-ho així, del terra en el qual està construït el Club de Mar, s'ho queda tot i amb això pot fer el que cregui convenient.
Recuperar la possessió.
La possessió.
La possessió, per això es diu recuperació possessòria.
Vinga.
La possessió.
I afegim aquí. L'immoble, l'edifici, és del Club de Mar o de qui és?
L'immoble,
sí,
en si.
La casa.
L'immoble en si, com està en un...
Terreny públic.
En un terreny públic, però has de dir d'una qüestió, que és terreny públic del demanio marítimo terrestre. A ser del demanio marítimo terrestre, què passa aquí? Que és imprescriptible, irrenunciable, i que a l'Estat llavors no pot fer... Està subjecte a la seva concessió, independentment. O sigui, un no pot ser propietari...
D'un edifici que està en aquest context.
En aquest context.
D'acord. Que està subjecte a una concessió, per
que
tant...
Està subjecte... Que està amb el demanio marítimo terrestre, amb la qual l'Estat sempre té una prerrogativa.
D'acord. T'hi posis com t'hi posis, allò no serà mai teu, sempre serà de l'Estat.
Exacte. Aleshores, per això,
sí,
l'únic partit... I això és la realitat, i es pot repassar, i jo li vaig explicar, jo crec, que vostè mateix. L'únic partit que portava el seu programa electoral, el deslinde, era Vox.
Bé, el Partit Popular va presentar aquest mes d'abril al Congrés.
No, al Congrés dels Diputats. Jo dic aquí,
sí,
a Sitges.
Sí, sí, sí.
Aquí a Sitges.
Però va presentar al Congrés dels Diputats una proposta en la qual es demana que tots aquells béns catalogats puguin situar-se fora de l'àmbit estatal.
Exacte.
Això ha tingut un cert recorregut? Això encara pot tenir recorregut? Això
podria tindre... Jo ho trobo molt complicat, perquè jo trobo que el més senzill és que els ajuntaments que es troben en aquesta situació, que no solament...
Sí, 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 el que havíeu demanat en un ple, el deslinde de...
És a dir,
que es mogui la línia, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, que es mogui la línia.
La pregunta és, en una situació com l'actual, Sitges pot argumentar aquest deslinde sabent que hi ha tot aquest procediment judicial obert per tants flancs?
Sí? Precisament, fins i tot...
I aquests... l'Estat li pot dir, ara me lo vienes a pedir cuando tal?
És que aquí ha passat una qüestió... Que és per mi delicada, perquè es tira molt endarrere, però vaig llegir aquesta setmana
Costeu-vos una mica el micro.
Aquesta setmana un article fantàstic del senyor Urriols a Maleco, que ja parlava que quan era regidor ja es va fer un pla per sol·licitar precisament el deslinde. I això a partir de la legislatura del 2015 o 2011, no em recordo bé, tot això va quedar parat i no es va fer res. Realment, a Sitges, des de la legislatura 2015-2019, han sigut 8 anys perduts, en tots els sentits. 8 anys perduts. I en aquest temps es podien fer moltes coses, sobretot d'això, perquè aquí què ha fet l'Ajuntament?
Però és
que
no ha fet res. El deslinde ara es podria demanar.
Clar que es pot demanar, es pot demanar en qualsevol moment.
En qualsevol moment. El deslinde no el tindríem d'avui per demà.
No, clar.
Quan dic d'avui per demà, ni en 2 mesos ni en 3, amb l'estiu per davant, vés a saber.
Després l'administració té uns tempos...
El deslinde no protegiria d'una recuperació possessòria o d'un enderroc.
Sí, perquè el deslinde sí? es pot sol·licitar.
Ho pregunto la sol·licitud, eh? La sol·licitud protegiria?
No, però
el deslinde sí, perquè tornaria a ser nostre, per dir-ho d'alguna
manera.
Sí, però
el deslinde sí que pot protegir, perquè també és una altra qüestió que pots al·legar si n'hi ha una resolució. Si n'hi ha una resolució.
D'acord. És a dir, una carta més per poder argumentar...
Exacte, tu pots argumentar que estem en aquesta situació.
D'acord. Aleshores, una darrera sobre aquest assumpte, perquè hem d'anar a petar el Club Natació, les escoles, etc. Es comentava també que al final tot aquest procediment, en el millor dels casos, i potser seria una solució evidentment dialogada, els edificis amb titularitat pública i conservats pel fet que són tots piscina, club de mar, canses i pícnic, béns culturals d'interès local, i els gronxadors també ho són, però a la vegada que aquí hi haurà de bé en el futur, i com ens va admetre Gonzalo Fuster Fabra, un procediment de licitació pública,
probablement,
en el qual sí, el club de mar s'hi presenti, si el guanya, el guanya, i si no el guanya,
pel club
no
de
el guanya. Pel club de vela.
Pel club de vela.
I per l'equipament també, suposo, no?
Clar, clar. És que va unit.
És a dir, que tot això acabi, clar, en el fons, amb un concurs públic. Ho pregunto per si aquells que diuen, bé, passi el que passi, és evident que això no podrà estar en mans privades, sinó que hi haurà un procediment de licitació públic.
I estarà en mans privades.
I estarà en mans... Clar, de qui guanyi el procediment de licitació pública.
Sí, el que passa és que, clar, pensi que això es tracta d'un club... Clar, a no ser que es presenti també el Club Nàutic.
No, està clar, clar, està clar. Sí, però a l'hora de presentar-se... No,
a l'hora de presentar-se no, sí, sí, no és tan senzill.
Però diguem-ne...
Perquè això no és una activitat molt concreta, necessites tindre uns monitors...
Però ens voleu dir que poden haver dues licitacions, una per l'activitat nàutica i una altra pel que sigui l'equipament que
quedi. No, perquè l'equipament són 300
metres quadrats
més 300. Són 300 més 300, que són de club i després d'escola, per tindre per instal·lacions, per tindre material...
I creieu que això seria una única licitació?
Sí, això pot ser una única licitació. Després també, si es vol fer... Clar, és que això n'hi ha molts tipus. Es vol fer restaurants, si no es vol fer restaurants, si es vol fer solament una cafeteria, depèn del que vulguis fer.
Ho pregunto per si, passi el que passi, allà hi podrà entrar qui vulgui i fer, dic, ciutadans. Podran entrar...
Però això depèn de com s'estructuri la nova situació. Al Club de Mar es fan moltes activitats.
Sí, no discutirem això.
Fan exposicions de quadres...
Sí, però ja sap vostè que en aquest cas o vas amb un padrí o és difícil així d'entrada. Pregunto, des del punt de vista de la percepció social de l'equipament i de l'entrada a l'equipament i del que pot passar en el futur o del que es demani en una certa negociació amb l'Estat o en costes sobre aquest particular.
Però això és una opció.
És una opció.
És una opció, sí. Sí.
Seria l'opció que podria conciliar més posicions de tothom?
Jo crec que Que sí, que seria el més probable, seria la...
És a dir, mantenir els equipaments, perquè són béns culturals d'interès local.
Mantenir els equipaments i mantenir l'escola de vela i club de vela. Perquè, entre altres coses, perquè si no, n'hi ha un tipus d'esport nàutic, com és la vela de platja, explico, el patí català.
Sí, sí, sí.
Si no estàs prop de la platja i no tens instal·lacions per guardar tot el material, això és impossible de fer.
El que és evident és que, tal com està ara la platja, tampoc hi ha possibilitat de tenir una instal·lació de vela obertament davant de l'equip.
Davant, ha hagut èpoques de que sí que es podria. Sí, 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 sí.
Però com que això dependrà, com sempre, de la superfície de la platja que hi pugui haver allà...
Sí, el que passa és que també, a cert, i això és una altra qüestió, que quines actuacions s'han fet allà a la platja? Cap ni una. Cap ni una. Sí. Un desastre, perquè d'entrada el que vam fer va ser tapar les escales que n'havien d'accés a la platja, vam posar ciment per tapar la canonada,
aquella planxa de ciment
que després l'han trencat, que ja no sap si això és una qüestió natural, si això és un estropici total. Això és el que han fet, i això, la culpa aquí ja no estan sols costes, és costa del departament de costa i també és a l'Ajuntament. L'Ajuntament també té responsabilitat en tot això que han fet.
I ara, en aquest període que s'obre, què pot fer l'Ajuntament més del que ha fet? És a dir, obrir aquests procediments que ara han de tenir el seu recorregut, i suposo que això no es pot forçar més d'això.
No, això
va a la velocitat que va.
Això va a la velocitat que va.
I, per tant, es pot fer alguna cosa més del que s'ha fet?
Home, fer una manifestació directament i que consti la voluntat de... al Departament de Costes i al Ministeri de la voluntat que té l'Ajuntament de conservar aquests edificis. Perquè mai ha quedat clar. Ara ha quedat clar perquè... Bueno, que ha quedat clar.
Yeah.
Ara s'han manifestat perquè veien que això era un estropici total. I després també del despreci en el que ha actuat el Ministeri i el Departament de Costes.
Esclar, i ara aquí...
Però clar, sí? Tampoc mai... s'han manifestat, mai han dit, perquè tampoc s'ha presentat un pla. És veritat que fa un any van fer un projecte mantenia
aquesta
club,
idea que es va presentar.
Exacte, i s'ampliava a l'espigó que acabava amb T, que això jo sempre ho he dit, els espigons i acabava amb T, que això es tindria de fer ja.
Qui us escolti pensarà, home, si ni el ple va poder aprovar una moció conjunta.
Però això, si es fixa, jo vaig ser el primer que vaig votar a favor d'aquella moció i també vaig demanar que es retiressi aquella moció per arribar a un consens.
Fins on sabeu? Com es va gestionar tot això d'aquesta moció?
Mira, aquí es va gestionar, jo entenc, per part de Junts, amb un... com ho explicaria, per ser suau, o és la meva o jo no aprovo. D'acord. No aprovo una altra.
Això per ser suau.
Quan ja n'havia una,
és a dir, Junts havia presentat la seva moció poc després.
No, primer jo li explico la veritat.
Vinga.
Primer, amb les comissions informatives, Junts presenta una.
Mm-hmm.
I a les comissions informatives es vota l'urgència. I es vota l'urgència d'aquesta moció.
D'acord. Aquesta moció que després aniria per al ple, amb poquetes modificacions, però bàsicament...
Llavors des de l'Ajuntament es fa una altra moció, molt semblant,
mm-hmm.
molt semblant,
sí.
I es fan una sèrie de matisos.
D'acord.
De fet, jo faig una petita...
Sí, sí. Que s'incorpora, entenc, en aquesta moció de l'Ajuntament?
Amb aquesta moció de l'Ajuntament.
D'acord.
El que passa és que Junts va dir que també estava d'acord amb la moció de l'Ajuntament. El que passa és que deia que prèviament es tenia d'aprovar un dictamen per part de l'Ajuntament perquè es declaressi bien d'interès cultural nacional. I la moció el que portava és requerir a la Generalitat perquè acceleri la declaració de bé d'interès cultural nacional.
Faig un parèntesi aquí. Per què es demana a la Generalitat allò que la Generalitat ja va dir que no atorgava criteri tècnic?
Clar, per això ho ha demanat el club. Per això ho ha demanat el Club de Mar.
Però vull dir que si ho demani el Club de Mar o ho demani, jo què sé,
perquè moltes vegades tenien consideracions que no s'han pres en compte i que després es poden tindre en compte.
Ara, honestament, vostè creu que un informe que arriba al setembre de l'any passat, signat per Patrimoni de la Generalitat, que diu que no es donen les circumstàncies i els valors com per declarar bé cultural d'interès nacional al Club de Mar, es declararà 6 mesos després?
Si fas la sol·licitud i portes tota la documentació que acrediti el bé d'interès cultural nacional, perquè n'hi ha qüestions que no és solament qüestions de caràcter arquitectònic,
però vull dir que
de caràcter històric, n'hi ha qüestions...
Però vaja, has de presentar una documentació, sí, diguem-ne, o has de presentar una documentació amb detalls afegits de molta importància perquè et reconeguin,
exacte,
allò que no t'han reconegut fa 4 anys.
És esmenar.
La moció deia instar la Generalitat perquè acceleri aquest procés.
Sí. Però el grup de Junts volia que ho feia, que jo pensava, però si ja ho ha fet el Club de Mar,
sí, no cal que ho faci l'Ajuntament,
i a sobre el Club de Mar té molts més dades per fer tot sí, això, sí, el que estem parlant
sí, sí,
ara,
tot aquest procediment que ja havia posat en marxa.
Exacte, i que la moció sigui conjunta.
No.
I llavors, doncs, miri, o sigui, reitero el que vaig dir en el plenari. Això era una moció perquè n'hi hagi el màxim consens i de fet per salvar el patrimoni de l'ànima de Sitges, el seu frontal marítim. O sigui, Sitges moltes vegades per què identifica Sitges? Que això, per això dic que és una afrenta, és un menospreci que va tindre, doncs, per la seva església, no? Pel seu frontal marítim,
no, perquè un
pel seu casc antic. Tu fas dues fotos d'intel·ligència artificial i no identifiques Sitges, un poble que és totalment identificable...
Com alguns dels oients ens van dir, és clar, si aproves una moció conjunta, jo què sé, i després es presenten tots i cadascun dels portaveus municipals a costes, tens, no sé si dir, després cadascú farà el que sigui, però diguem-ne que...
Tens força. El que passa que a Sitges tenim un problema, que és que es fa política de banderia. O sigui, a Sitges es fa política...
De bandos, vol dir.
Sitges és o eres de mi bando o eres contrario a mi. Conmigo o contra mi.
Sí, això només passés a Sitges.
Sí, però en Sitges encima, que esto yo siempre lo digo continuamente, Sitges parece que la política... que esto no es una frase mía, esto lo leí también, creo que recordar que en el Eco. Las rancúnies y traicions. Fa la política des de la rancúnia i des de la traïció. Tenen en consideració coses del passat, de fa 20 anys, de fa 30 anys. Llavors, què passa? Que és molt difícil. És molt difícil. No se mira hacia adelante ni se tiene una percepción de que se tienen que solventar los asuntos en muchas situaciones desde la unidad.
O sí, que sí que...
De fet, la paraula ajuntament ve d'aquí. Ajuntament és, en castellano antiguo, en català antic, de ajuntamiento, de donde la gente se unía para solventar sus problemas.
O sigui que, si això del Club de Mar Kansas Picnic se salva, serà més per l'estratègia que han plantejat
els advocats.
Advocats, procuradors, jo què sé.
Exacte.
Maria Santíssima, que no pels polítics.
Això està clar. De fet, a data d'avui, la salvació ha vingut per la bona feina que han fet els advocats i els procuradors. O sigui, la mesura cautelaríssima, que no estigui ara mateix intervingut al Club de Mar, és... per la feina que han fet els advocats i el procurador, no pels polítics. Després es pot fer tot el teatre que es vulgui, però aquesta és la realitat.
Tenim 7 minuts. Club Natació.
Un altre desastre.
Veu preguntar en un ple municipal què passaria si cap de les subhastes diguem-ne es resol. Què pot passar si cap de les subhastes es resol?
Pues ho tindrà d'adjudicar a l'Ajuntament.
Sí?
Clar.
Perquè no es pot plantejar, és un figurat, eh? De la mateixa manera que hi havia el permís del Consorci de Colonatació per anar subestant fins a un determinat llindar, que es tornés d'alguna manera a plantejar la possibilitat de subestar més a la baixa encara?
Ho podríem fer.
Ho podríem fer. De poder-ho fer, es pot fer. Ho
podríem fer, es pot fer. Però si aquí el problema no és aquest. El problema és, vostè, a part de la subhasta, té un altre pla? Té un pla alternatiu? No.
No. Bé, perquè els tècnics diuen que només la subhasta pot
no,
ser la...
No, només la subhasta, clar, bueno, sí, que ho fiquin a subhasta per un euro. No, sí.
Bé, ja s'havien fet algunes coses. Algunes sí. Entitats bancàries, no, per un euro.
Sí, però...
És broma, és broma.
Que es pot
que
fer.
Que sí, que s'entenia.
Clar, llavors...
És a dir, a l'hora de subhastar pots subhastar pel que vulguis. Com si vols subhastar per 500 euros.
Després es tindria de fer un... Sí, sí. No, això tindria d'estar...
Però és a dir, la subhasta...
Es tindria d'estar justificat.
Però és a dir, la subhasta encara té recorregut.
Podria tindre
si
recorregut.
Si aquesta subhasta de 2.400.000 no surt, encara es podria plantejar una subhasta...
Podria plantejar una subhasta...
D'1.500.000, jo què sé.
Per exemple.
Per exemple. Però no és, evidentment, la postura que...
No, si la postura és molt clara. La postura és que l'Ajuntament s'adjudiqui...
S'ho quedi.
S'ho quedi per una raó molt senzilla. Sitges està creixent molt. Si aquí estem parlant contínuament de que falten equipaments. Una piscina d'aquest tipus. Unes instal·lacions esportives d'aquest tipus. Una altra cosa després seria la gestió... La gestió que es podria fer del club.
Clar, legalment com pots justificar que rescabales uns diners, perquè sempre pots dir, home, tens un patrimoni que val diners, però tampoc ningú ha coincidit a l'hora de taxar aquest patrimoni.
Bueno, és igual, perquè
és igual?
No és igual, però a data, no, però ara mateix ja, sí, ja és igual.
Ja és igual.
Sí, ja és igual per una raó molt senzilla, perquè ja segur que surt a subhasta per un import inferior clar, perquè si tu tens una discrepància, escolti, és que això val 5 milions, jo l'altre diu, no, és que això val 4 milions, recorda que era 6
sí,
milions
sí.
I pico,
o en val 4, 7, 4, o en val 3.
Sí, exacte, però ja dona igual perquè segur
que no val que ni 2.400.000 ni res que
exacte. Sigui, això és el que em refereixo. Què passa d'aquí?
És a dir, enteneu que l'Ajuntament podria justificar legalment el que se li pot demanar ara, que és que rescabali el màxim possible d'aquests 5 milions i més que ha deixat al Consorci de la Natació.
Anem a veure. Sí, el que passa que durant aquest temps també ha hagut un manteniment, ja n'hi ha un edifici, perquè si no, si aquest edifici no
sí,
anés a aquests diners,
doncs
estaria arruïnós.
Està clar.
Ja, i per això també té aquest valor, perquè durant tots aquests anys...
S'ha hagut de mantenir.
I després també està el valor de la inversió que és immaterial, perquè tots els esportistes que han sortit de tota l'activitat, que han anat a fer la natació al club natació, això com es valora? Això quin cost
però esclar,
té?
Però esclar, això l'informe no ho valora.
No, clar.
Perquè és que els valors immaterials no els pots valorar.
Per exemple, en un centre del rendiment esportiu,
sí.
Quina és la valoració? Solament la de l'edifici?
Sí, sí.
No solament la de l'edifici. Té molt més valor. Llavors, ja tenim aquesta instal·lació, tenim tota la infraestructura, ja no solament de la instal·lació, sinó de l'escola de natació, de l'activitat federada, això t'ho pots quedar, i és el que anava a dir, després ja parlarem de la gestió, perquè això tu te pots quedar, i en lloc de que s'ho quedi
sí,
un
sí.
altre... que ho gestioni pues, un altre club
sí, sí.
I que pagui pues,
sí, sí.
un cànon que igual són 300, 400 i pots rebre i pots rescavar aquests diners mantenint el teu patrimoni.
Creieu que al final el destí portarà aquesta situació?
Jo espero que sí, però al final jo crec i espero que sigui així, però serà sense que l'Ajuntament ho vulgui.
Yeah.
I llavors podria estar...
Sí, sí, creieu que la vida ho portarà, això.
La vida ho portarà, exacte. I després passa una altra cosa. Que l'Ajuntament ja tenia de tindre això previst. Que és el que jo sempre he dit. Per això vaig fer aquella pregunta en el plenari.
Sí, sí. Què passaria, sí.
Què passaria? Vostès tenen un pla? No, no tenen cap pla. L'Ajuntament funciona com si fos una gestoria. És la gestió ordinària de totes les qüestions en les que té de fer front una administració pública. Així és com funciona l'Ajuntament. Plans estratègics, pla d'actuació, plans de futurs, no n'hi ha cap ni un.
Doncs ho deixem amb aquesta reflexió. Que Déu-n'hi-do. José Antonio Gilabert, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.